Quan sona aquesta sintonia, tenim cada dia dues hores per endavant per intentar explicar de la millor manera el que està passant o el que ha passat a les hores prèvies. Però avui som aquí amb un altre propòsit.
Catalunya nit.
Avui, que és Nadal, som aquí tot l'equip del Catalunya Nit per mirar, si cal, més de 300 dies enrere, des de l'1 de gener del 2024 i fins avui, per fer-nos una pregunta que ens hem fet cada dia aquesta temporada quan hi ha hagut Catalunya Nit. Per tant, quedeu-vos perquè avui hem d'aprendre coses obligatòriament. Són les 10 i un minut. Ets a Catalunya Ràdio, és 25 de desembre del 2024. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Cada any aquesta temporada, des del setembre, que acabem amb aquesta sintonia, convidem algú al programa que ens escolta les dues hores molt atentament i al final li preguntem si ha après alguna cosa. O recordem que des del setembre que el Catalunya Nit té una hora més i acabem sempre així el programa. És una manera de fer un recordatori de coses que hem explicat i també de comprovar que cadascú escoltem els informatius d'una manera diferent. Depenem de qui som, de què fem, de què ens dediquem i de moltes altres circumstàncies. El cas és que nosaltres, preparant aquest informatiu, també aprenem moltes coses cada dia. I avui ho volem deixar aquí per escrit, explícit, que quedi gravat. Avui ens preguntem a nosaltres mateixos què hem après durant aquesta temporada. Doncs sí, de fet és una secció que va inaugurar l'Agnès Marquès, ja ho veureu, de manera ben curiosa i que ens ha sorprès molt cada dia, al fil de la mitjanit.
Però fixa't, em quedaré amb una cosa diferent, i és que pistatxo és una paraula correcta en català.
Sí, a mi el que més m'ha apassionat és el tema del jurat popular. Tant que voldria ser una de les 8.000 persones que s'han triat i que rebi la carta d'aquí uns dies. Perquè t'aïllen durant uns dies i ja ens trobarem d'aquí un temps.
He trobat molt interessant que fins i tot, mira, podria fer una secció amb el teu programa, sí, el fitxaré jo a RAC1, sí, que és explicar la història de grups musicals. Jo crec que comencem a tenir una demència en el sentit de que la gent no recorda, per exemple, Los Negativos, Los Zombies. Sí. Hòstia, tot això és un... Sí. Tens aquí una mina de descobrir gent. I, a més, el que ha explicat el sistema quadrofònic del so, que era que es gravava amb bobines.
Doncs hem convertit avui l'estudi de Catalunya Ràdio en una gran taula de Nadal amb el Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit. Bona nit.
Bona nit.
Elis Puny, productora del Catalunya Nit.
Bona nit.
La Marta Cristià, redactora, guionista del Catalunya Nit.
Bona nit.
I la Natàlia Ramon, amb mateixos càrrecs que la Marta. Bona nit, Natàlia.
Bona nit.
I a la peixera, però ja la farem venir cap aquí també, la Conchi Vecino, el control de so, tot el que soni aquí és gràcies a ella. Marta Cristià, comencem per tu.
Vinga, quins nervis.
Sí, què has après tu aquesta temporada?
Mira, moltíssimes, i en podríem destacar moltes de molt... no alegres, però sí positives, com per exemple com podem batallar contra el canvi climàtic amb l'urbanisme o amb accions en el mar. També com alguns animals o algunes plantes brillen molt per sobreviure, que són idees que m'han agradat molt. Però just abans d'acabar un any en què massa vegades hem hagut de parlar d'agressions sexuals, per exemple amb el judici contra Dani Alves per violació, el cas Pelicot, que esperem que provoqui molts canvis, tant en la legislació francesa, com en la idea que tenim tots plegats de desig, de consentiment. També amb la més recent denúncia a Íñigo Errejón, que està pendent de judici per una presumpta agressió sexual, i tants altres casos, tant mediàtics com no, que s'han denunciat o que no. A mi m'agradaria recordar avui una conversa amb la jutgessa penal, experta en violència contra les dones, Lucía Avilés, que va fer reflexions molt interessants i que ens va recordar dades molt impactants, com que només es denuncien un 8% de les agressions.
Yo creo que si partimos de las estadísticas, ¿no? Sabemos que el 8% de las violencias sexuales son las que se denuncian. Esto, si hacemos el planteamiento inverso, es un 92% de violencias sexuales no se denuncia, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues en la generación, digamos, de espacios de impunidad que se crean precisamente por este pacto de silencio impuesto por los agresores y que a cuyo favor está, digamos, pues para mantenerlo, pues esa culpa, la vergüenza que puedan sentir las víctimas, ¿no? Al final somos nosotras las mujeres, o bueno, en general las víctimas de las violencias sexuales, las que, bueno, pues ven un poco o vemos cómo se puede ver afectado todo nuestro entorno, cómo se nos puede juzgar y esto, digamos, en situaciones en las que no existe ningún compromiso público de ninguna de las partes. Cuando alguna de las partes, y fundamentalmente la parte agresora, se sitúa en un plano con ciertas notas de poder, en cualquier ámbito profesional, pues estas sensaciones de culpa, de vergüenza, de no me van a creer, no lo puedo denunciar, por miedo a las represalias, por miedo a que nos juzguen, esto se acentúa todavía más y muy probablemente este 8% de denuncias que se da sin tener estas dosis de poder, pues aún más se aminoran, ¿no? Me preguntabas en relación al reflejo, al impulso social que puede generar este tipo de denuncias. Indudablemente es una línea o un espejo que seguramente puede ayudar a muchas otras víctimas a denunciar, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Estado español, en el que, bueno, pues se ha denunciado por parte de a lo mejor alguna persona que tiene cierta proyección pública, pues una determinada conducta, y a partir de aquí eso ha ayudado a que las propias víctimas identifiquen aquello que les ha sucedido. Un ejemplo, pues el beso no consentido en el caso Rubiales. Una conducta que realmente, con el Código Penal en la mano, pues podía llegar a ser, como así se ha configurado, un tipo delictivo, ¿no? Una agresión sexual.
Sergi Molero, sots editor del Catalunya Nit, molta responsabilitat amb aquest càrrec. Què has après tu aquesta
temporada?
Sobretot
després del que hem sentit. Doncs mira, un dels temes recurrents que hem analitzat en diferents formats al programa ha estat la situació de crisi habitacional, crisi de l'habitatge que viu el nostre país i que té diferents símptomes. I un dia el que hem après ens va visitar un arquitecte, el Juli Capella, que va tenir la valentia, primer de tot, de centrar molt la pilota pel que fa al problema. Vull dir, ràpidament ens va dir el que ell opina que és el que s'ha d'arreglar. Sobretot també qui creu ell que ho ha d'arreglar, i com sentirem és molt clar, però a més es va mirar ell mateix com a arquitecte i el gremi dels arquitectes per dir què han de fer ells per posar-hi solució. Però a banda, i també ja com a bonus track d'aquell que m'ha pres tan especial, el Juli Capella ens va dir que li agrada tant l'arquitectura, el que es dedica, que és un apassionat, que a tot arreu on va, quan entra en un lloc, ràpidament radiografia l'espai. I ens va fer una anàlisi immediata i molt detallada de l'estudi de Catalunya Ràdio. Una avaluació, com sentireu, molt i molt directa i honesta.
Sí, jo pensava que ens anava a dir, us ho juro, m'encanta aquest estudi on esteu. En fi, Juli Capella, el gran.
Una primera interrogant que tinc és, tu quan entres en un espai com aquest, per exemple, un estudi de ràdio, que ja és molt peculiar, perquè té una finalitat molt concreta, tu ja comences a fer aquí les teves càbales, aquí li faria això o allò...
T'has donat compte, no?
No sé, no sé.
Ho estava escanejant tot.
Sí, no?
Sí, és una pena.
Per què? No et pots relaxar?
No, no em puc relaxar i que estigueu sotmesos a aquest espai tan mal dissenyat.
Està mal dissenyat o
sí,
què? Ostres,
està
molt bo.
Està fatal.
Què passa aquí,
sí,
a veure?
Home, la justificació que té és que fa molts anys que està, jo crec que hauríeu de fer una reforma. Sí.
Sí, sí, què hauríem de canviar? No, a veure si ens està escoltant qui.
No acabaria tot. L'il·luminació...
Sí, foc nou aquí, eh?
Sí, no. No està bé, no. La pròpia distribució de la taula aquesta, no? Que t'has de girar, els micros, tot això, l'espagueti de cables que van estrepitjant, els comandaments, amb el got de l'aigua el trenques, el tires cap enrere,
Ostres, no pot canviar... Sí, que a més costarà molts diners, eh? El que hem de fer aquí és
sí,
car, eh?
Però això és una desgràcia que tinc, des que vaig començar amb això, diguem-ne, de fixar-me amb el disseny, que és que ja són unes ulleres, a part de les que porto per veure, són unes que ja porto dintre, que són una desgràcia. Perquè és cert, vagi on vagi, un bar, un restaurant, a més, clar, com dissenyo restaurants,
clar, sí.
Un hotel, no? Clar, sí. És una desgràcia.
Veus totes les
pedres. Estàs escanejant, no clar. Estàs gaudint dels espais.
Mira que jo aquest estudi el veia ben bonic. Estava aquí ben content.
Està fatal. Fatal. Aquesta gràfica cap a un lloc que no la veu ningú. Què passa per aquí? Per darrere teu no es pot passar. No, està fatal.
Bueno, és veritat. Sí. Ara me'l miro una mica diferent.
Sí, els colors no, venen a cuento de res. No hi ha intimitat. Les pantalles estan mal col·locades. Des del control... és un desastre.
Doncs pues diria que li van rentar la cara, no fa gaire broma, no passem passarem pàgina. Pues... Aquí fent aquest informatiu he detectat, i és detectable sense fer l'informatiu també, però vaja, que un dels grans temes que preocupa ara és l'habitatge, l'accés a l'habitatge. Els arquitectes hi teniu alguna cosa a dir? És
sí.
A dir, podem fer pisos més barats o tot és culpa del sol?
No, tot és culpa dels polítics. Tot rau d'aquí. L'habitatge és un dret, com la sanitat i l'educació, però no s'han preocupat ni els d'esquerres ni els de dretes. Els de dretes, normal, ja ho sabíem. Ells representen els promotors, ja has vist també això. Vull dir. Ara, el sorprenent és que governs, diguem-ne, que es preocupaven per la gent, no hagin fet res. I això és un drama que explotarà i que farà dos classes de gent. El que ja ha heredat un pis i el té, per tant ha tingut sort, i el que no, que mai el podrà tenir.
Que serà pobre.
Sí. Jo vaig fer un article que es deia no tindràs pis en la puta vida. És una desgràcia. Els arquitectes que hem fet malament? Pues sí, primer deixar-nos aportar per una forma especulativa de promoció, però sobretot és que nosaltres rebem encàrrecs. És que a mi em fa gràcia. És que l'ètica de l'arquitecte, molt bé, però si és que rebem encàrrecs. Que ens encarreguin vivenda social i la farem. I quan s'ha fet, històricament hi ha exemples, a Alemanya, a Àustria, a Holanda, es resol el problema. O sigui, polítics, sisplau, va, ho teniu pendent. Els altres estem disposats, s'estan fent experiments boníssims de cooperatives, de vivenda alternativa, de pisos flexibles, o sigui, hi ha talent i el que no hi ha és polítics decents.
Si algú vol conèixer la teva obra, quin dels teus edificis li recomanaries? Ara si entra a la teva web o per dir què te'n defineix o d'aquest n'estic més orgullós.
A veure, jo crec que a l'Hotel Hom, que ara ja li han canviat el nom, representava en el seu moment una certa innovació, transparència, poder entrar... voluntat ecològica, podies estar amb pilotes a l'habitació sense que et veiessin al davant perquè aquestes orelles t'enfocaven a Passeig de Gràcia, però a un creador no li agrada triar una obra perquè és com triar qui és el teu fill més maco. Llavors sempre acabes dient a l'últim que estic fent. Doncs, per exemple, un passeig marítim a Montroig, a Miami Platja, que el que hem fet és, en comptes de fer un passeig, és desfer-lo, treure asfalt, deixar la natura, de construir. Hem de deixar que torni la vegetectura i respectar la natura.
I part de l'organització, Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Què has après tu aquesta temporada?
Doncs mira, jo lamentablement he de parlar de tragèdies, perquè aquest any han passat moltes. Hem de recordar que encara tenim una guerra ucraïna, però encara que sigui una notícia d'aquestes últimes setmanes, he après... de la caiguda del règim dels Assad a Síria, un país que he tingut la sort de visitar d'una bellesa extraordinària, però sí. Que també ha estat capaç d'aquesta barbàrie que suposa una guerra. Crec que la sorprenent caiguda del règim ens ha fet veure que les coses que semblen lligades, molt ben lligades, tan fortes que a vegades semblen petrificades, doncs també poden acabar caient.
I tant.
I això és un bon aprenentatge a la vida en general, trobo. El futur de Síria serà incert, el futur, de fet, sempre és incert, però jo he après del testimoni d'en Muafak Assad, la Shahad Sarur i en Bassam Devi, que van passar fa poc pel Catalunya Nit. Perquè al final les guerres que nosaltres aquí al Catalunya Nit expliquem, les dictadures, la política, decisions, al final recauen sobre gent que té noms i cognoms i que en aquest cas van haver de marxar del seu país i abandonar casa teva, els teus estudis, la teva família, la vida, em sembla que és prou destacable. I això ara ho hem personificat amb en Mouafak, la Shad i en Bassam, però hi ha altres noms i cognoms, per exemple, a Gaza, que és una guerra que gairebé fa 2 anys que dura i que continuen suportant aquells bombardejos, i la gent de Gaza no té l'oportunitat de marxar, com si van poder fer aquests convidats sirians que són a Catalunya des de fa uns quants anys.
Yo nací con la Shad. Desde que tengo uso de razón, a los 7 años, cuando llegó la Shad al régimen. Y desde entonces cambió todo. Es decir, que todo restringido. A lo único que me importa es que los sirios vivan bien, vivan en libertad. Yo bajé 3 días concretamente para ver en directo lo que pasaba en Siria. Fueron los días más felices de mi vida y los más tristes de mi vida al mismo tiempo. Lo que quería ver, si es verdad lo que decía la gente, es decir, que había manifestaciones, la gente salía a la calle buscando la libertad pacíficamente, y es lo que vi. Y fuimos a la concentración de la plaza de reloj, la plaza más importante de Homs, la plaza central. Y allí, pues, a las 12 de la noche empezaron a disparar a discreción a toda la gente. Y no sabías los muertos que hubo esa noche realmente. Lo vi en directo, en vivo, en directo. Por tanto, decir que nadie me puede decir nada de lo contrario.
Pues también hemos vivido lo que ha vivido Mouafak, paso por paso, hasta que al principio empezaron a disparar a las manifestaciones y luego empezaron a bombardear barrios enteros. Y después de un tiempo bombardearon a la periferia de Damasco con armas químicas, el famoso ataque químico de 2013. Y a raíz de esto hemos dicho, tenemos que marchar, porque la comunidad internacional estaba mirando los masacres que estaban pasando y aquel momento y no reaccionaron. Entonces, para nosotros esto era como la luz verde a Bashar al-Assad para matar más.
Desde 2012 hasta el final de 2000, o la mitad del 2014, estaba como un activista en una organización de izquierda, se llamaba la Juventud Revolucionaria de Siria. Y no, como porque había 3 personas que estaban antes dentro, de nuestros compañeros también, cuando salieron nos han dejado muy claro. Si no van a morir de tortura, van a morir de hambre, de diaria, porque cualquier cosa te pasa.
Siria no es un país radical. Siria es un país multicultural. Fue la excusa de crear el Estado Islámico por parte de Assad, de Irán, de Hezbollah y de Rusia, para tener una excusa para acabar con el pueblo, prácticamente.
No, yo no creo que el pueblo sirio ha aprendido un montón de las otras revoluciones que han pasado en la zona de la Primavera Árabe. Y yo creo que somos muy conscientes y tampoco queremos cometer los mismos errores que han pasado en otras zonas. O somos una población muy diversa culturalmente, étnicamente, religiosamente, desde hace años y siglos. Entonces, y queremos mantener esto. Y tampoco creo que si fueran yihadistas o islamistas radicales, la gente querrá volver a Siria, porque cuando ISIS tomó partes del norte de Siria, la gente se refugió de estas zonas. Uh-huh. Ahora estamos viendo lo contrario, estamos viendo que la gente está queriendo volver.
Hay que saber que lo que pasó con este tipo de organizaciones terroristas, islamistas, extremistas, no fue como nada del pueblo sirio. Todo fue como algo creado por el régimen en primer lugar. Luego tienes los rusos, los americanos, los iraníes, los turcos, todo aprovechó de este papel, de estas organizaciones que son en principio contra la revolución. Como son grupos de contra la revolución, porque no no coincide con nada con los principales de la revolución siria. Y por eso no creo que por el tema de las islamistas o las islamistas van a volver o los islamistas van a volver a hacer lo que estaban haciendo hace 10 años. Esto sí, por supuesto, no va a pasar y si va cualquier intento de hacerlo, te aseguro que el pueblo sirio puede defender esta revolución porque esta caída no ha llegado como así del aire o como están diciendo desde América o desde Israel o desde no sé dónde. No, estamos hablando de una lucha de 54 años. Un régimen, una dictadura familiar muy dura.
El que més m'ha cridat l'atenció ha estat una paraula que he escoltat diverses vegades durant el programa, que desconeixia fins ara, cap de turc. Què és això? Ho vull saber perquè és que m'ha encantat i m'encantaria incorporar-la al meu vocabulari.
L'origen segurament ve d'alguna batalla. És quan s'agafa un culpable, que en realitat no és el culpable de la cosa, per intentar trobar-ne un i ja està. No sabem qui ho ha fet, diem que és aquest. I ja està.
Sí, sí, molt curiós.
Jaume Ripoll, alguna cosa t'ha cridat l'atenció?
Moltes. Mira, tinc dos pàgines plenes de punts, no?, i de notes. Paciència i distància, i enfocar millor les coses. Que poc parlem de Mali, que poc parlem de les fronteres amb Mauritània, amb Níger, quina és la situació d'Argèlia, quina és la situació d'Espanya amb Argèlia i el conflicte amb Marroc, quin és el paper de Rússia amb la cima i Goitia a Mali. Doncs tota aquesta situació, bueno, estàs reflexionant i per això existeixen programes com aquest.
He enriquecido mi léxico de catalán, no tenía la palabra sorra como arena. El valor predictivo de un delta a la hora de entender cómo pueden estar las costas 50 años después es muy distinta a la orografía costera gallega, en realidad. Las cuestiones de los ríos no aportan tanto en la costa, sino más las corrientes y la fuerza del mar. Pareció muy interesante el que teniendo un lugar de sedimentación, entendí muy bien esa parte de queremos saber qué nos podemos encontrar en unos años, tener un lugar como el delta, determinarlo y decir, bueno, pues intentemos empezar ahí. Y luego la última, que va un poco con esto de que el hombre siempre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Los dos generales que están ahora enfrentados en Sudán eran amigos y pertenecían en su momento al mismo grupo. Es simpático porque Sudán estuvo en guerra civil contra la parte del sur durante muchos años, hasta que se independizó Sudán del Sur en 2011. Cuando dejaron de luchar contra el vecino del norte, pasó lo mismo. Los dos grandes líderes de las dos grandes etnias se miraron y dijeron, pues ahora ya podemos quedar solo tú o yo. Y pasa en Sudán del Sur y Sudán del Norte, que dices, va, están cerca. Uno es un país cristiano, el otro es un país árabe, uno es un país nuevo, el otro es un poder dentro de aquella zona. Pero como haya hombres de por medio, hombres, digo, no seres humanos, hombres, poder y la capacidad, como decía en una de estas películas, que has descubierto de ser poderoso, puedo asustar a la gente. Pues no sabía que en Sudán también estaba pasando lo mismo que yo sabía en Sudán del Sur, porque tuve la suerte en su día de viajar y hacer allí un reportaje. Casualidades de la vida, y hay petróleo, hay un oleoducto que están intentando construir, hay China, hay Europa. Es que al final lo que pasa en el momento no deja de ser una consecuencia de lo que lleva pasando muchos años en un lugar.
Moltes veus que han anat passant pel Catalunya Nit, que han après coses, i nosaltres també hem après moltíssim. Eli Espuny, productora del Catalunya Nit, i més coses que productora del Catalunya Nit. Què has après tu?
Bé, avui, dia de Nadal, tothom esperaria, oi?
Sí.
Que sentíssim Nadales. Però no, no ho farem.
No, de tu no,
no ho farem. No ho farem perquè, com que a mi m'agrada fer el que em dóna la gana, sí, doncs he dit, no sentirem Nadales. Us proposo que sentim una cançó, més ben dit un himne, del qual se n'han fet milers de versions. I si no, recordem el que va passar el dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a l'estudi 1 d'aquesta emissora. Van convidar el Frederic Estrany i el Jaume Valls, ells ens van presentar Els Segadors, però en versió Vall de Bastons, i a més, gràcies al professor d'etnomúsica Jaume Iats, vam descobrir, almenys ho vaig aprendre, que allò del bon cop de fals potser tenia unes connotacions eròtiques. Recordem-ho? Som-hi.
Som-hi.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de pas.
Intento trobar un lloc per deixar d'amagar qui sóc. Envoltat d'energia que sempre em guia és la força de l'amor. Per la terra que m'ha vist créixer, la mateixa que em veurà morir.
Aquí ha quedat clar que no estem ben bé davant del Segador, sinó de Vall de Bastons. Ens acompanya el Frederic Estran, que si veu veure Eufòria hi posaríeu cara directament, que és la veu d'aquest tema. Bona nit.
Molt bona nit. Estic encantat d'estar aquí.
Nosaltres també. I el Jaume Valls, que és el productor audiovisual. A més, hem de dir que aquesta peça té un molt bon videoclip. Benvingut també.
Molt bona nit. Moltes gràcies.
Bé, d'on surt la idea de fer aquest Vall de Bastons? Per què es diu Vall de Bastons?
Bé, tot això va sorgir quan fa un mes i pico vam treure, també juntament amb en Jaume, una cançó que es diu Sardana Pamberto, que és una habanera barrejada amb una sardana, i pensant, diem, ostres, queda molt poc per la diada. Podríem fer alguna cosa? Tindríem temps de fer alguna cosa? I jo, fent la sardana, sí que és cert que vam convidar a la Colla Castellera de Figueres. I pensant, dic, ostres, a la Colla Castellera hi ha gralles. Dic, on més hi ha gralles? Dic, ostres, en Vall de Bastons. Llavors, se'm va juntar la diada amb l'himne, amb Vall de Bastons, amb la gralla, i vaig voler combinar-ho tot.
Sí, abans parlaves, he sentit ja habaneres, sardana, Vall de Bastons, aquí us esteu convertint en referents del folklore català, eh?
Bueno, jo crec que tenim moltes ganes de fer coses que mai s'han fet, i en especial de reivindicar coses per la cultura catalana. Moltes vegades estils que s'estan perdent i volem donar-hi un petit gir. He canviat una mica l'harmonia. El Segador és un himne que és 3x4 i vaig decidir fer-lo 4x4. Inclús l'harmonia, la pròpia harmonia que té l'himne, també vaig decidir canviar-la. Això sí, des de l'amor i des del total respecte que representa tocar l'himne, no? El nostre himne català. Llavors, res, ho he intentat fer amb la màxima delicadesa i el màxim amor possible, la veritat.
Dèieu, tocar amb respecte és un honor. Sabíeu que Els Segadors, de bon principi, era una cançó eròtica?
No.
No, ni idea.
Jo tampoc.
No.
Jo tampoc. Però aquí tenim el Jaume Ayats, que és professor d'etnomusicologia a la Universitat Autònoma, i és un autor d'un llibre que es diu Els Segadors, de cançó eròtica a himne nacional. Jaume Ayats, bona nit, explica'ns-ho bé.
Bona nit.
Era una cançó eròtica?
Sí, això està força aclarit i demostrat.
Però què vol dir, que el cop de fals era el cop d'una altra cosa, o què passa aquí?
El bon cop de fals li van afegir a finals del segle XIX, però era un segamal arran que tenia connotacions claríssimes.
Uh-huh.
Realment, a la guerra del 1640, quan els joves segadors es van sublevar i van entrar a Barcelona, algú, aprofitant la cançó eròtica que explicava els segadors que anaven a segar i que s'animaven així a les llargues diades de pols i de suada, van agafar aquesta cançó per fer la crida a la revolta. Per tant, van agafar una cançó que ja existia i que era eròtica, fantàstic.
I li van canviar la lletra.
Li van canviar la lletra i van explicar els fets polítics d'aquell moment històric. Al segle XIX hi ha una protagonista que no s'acostuma a dir, que és la mare d'en Verdaguer. Tots els grans personatges tenen una mare important, acostuma a passar això. Doncs la mare d'en Verdaguer, com tota la família, cantava encara la cançó del 1640, que la sabien els pagesos que recordaven la història del país i que, com deia Verdaguer, anaven al port de Barcelona a veure si tornaven els austriacs, per tant, els de l'11 de setembre. Van agafar aquesta cançó amb la lletra del 1640 i en van fer una cançó de revolta que finalment va esdevenir l'himne.
Per tant, si se sap la lletra, segurament que algú la canta, no? La podria cantar. Encara en dia d'avui la podríem sentir en la versió antiga, en algun lloc.
Sí, realment, amb una recerca que vam fer amb el grup de recerca folklòrica d'Osona, vam encara trobar un senyor que cantava la cançó antiga, un senyor d'Espinelves, i també al Pirineu la Verda la canta, bueno, a comarca d'Osona, a molts llocs del nord de Catalunya es continua cantant fins avui dia, tot i com que la feina de segar ja fa dies que es va acabar, s'està acabant la memòria de recordar-la per aquesta feina.
I com es converteix en l'himne de Catalunya?
En definitiva, el professor Colies ens ho ha explicat perfectament. El mateix que va passar amb tota la festa, va passar amb el cant. D'aquesta cançó recollida, és Francesc Alió qui fa una versió per cantar com una cançó lírica als salons burgesos, però a partir d'aquí, agafat per l'Orfeó Català i per Catalunya Nova, que és un altre dels grans cors de l'època, en una ocasió de reivindicació nacional que acaba amb Ball de Bastons, amb la manera, diguem-ne, dels carrers de Barcelona.
Sí?
No, Ball de Bastons vol dir que la policia va pagar i va pagar fort.
Ah,
i van l'Orfeó Català canta Els Segadors. I la gent es va apropiar la tornada del Bon Cop de Fals i en pocs mesos va esdevenir el cant d'enfrontar-se a la repressió, diguem.
Allò va ser viral.
I allò va ser viral. Himne Nacional no se'n declara, això va ser el 1897, fins al 1993, gairebé 100 anys més tard, no es declara Himne Nacional, que això és l'Oriol Martorell i el Parlament de Catalunya.
Doncs, a veure, mira, fa pocs dies aquí a Catalunya Ràdio em van preguntar això que ens fan uns vídeos perquè els passadissos i t'aborden i tal. Em van donar una llista de tot de noms i havia de triar el neologisme d'aquest any, d'aquella llista que pensava jo que era la paraula, quina era, que es podia incorporar al diccionari. I vaig escollir Dana. Dana, que s'escriu en minúscula, i una de les coses que he descobert aquesta temporada, que jo no ho sabia, és que en realitat ve de quatre paraules, són les sigles de depressió aïllada en nivells, la N són els nivells alts. Aquí tenim la Dana. Però més enllà d'això, el que he après és que, malauradament, masses vegades, o com a mínim se m'ha reforçat aquesta idea, ens han de passar coses molt grosses perquè actuem. A tots els nivells, a nivell polític, dels que han de gestionar les coses, a nivell dels ciutadans, de creure'ns o fer cas una alarma o no alarma, i que, per exemple, et poden passar directament a tu. Això és el que estava vivint el Víctor. Ens va passar el seu telèfon al cantant de Zoo, el Pancho, i li estava passant a ell. Jo tampoc havia dit mai, ni per antena ni enlloc, el nom de Pai Porta. Trucada a Pai Porta, en respon el Víctor.
Pues aquí la situació és prou... Bueno, sembla molt greu, però més que res, perquè... Jo visc a un carrer prou gran i així estan els cotxes ara mateix fent una muntanya. S'han trencat tots els baixos de tots els comerços, etc. Estan els veïns, perquè, clar, Pai Porta és un poble, i tots els veïns que viuen a la planta baixa estan apujant a casa dels altres veïns, i l'Àuvia no deixa de córrer. És prou catastròfic, la veritat.
L'endemà vam decidir anar a fer el Catalunya Nit a Pai Porta mateix, i allà vaig aprendre una altra cosa, o també se'm va reforçar aquesta idea, i és de com de capriciós pot ser el destí, que pots passar per València, com estava passant jo, i veure que la vida era absolutament normal, és a dir, 24 hores després de la Dana no hi havia rastres ni tan sols que hagués plogut fort el dia abans, i Pai Porta, que tampoc ho sabia, que està enganxat a València, és a dir, un carrer és València, la capital, i el següent ja és Pai Porta, que allò fos la destrucció total, amb fang per tot arreu, sense llum ni aigua. Les persones avançaven amb lots i veies les cares realment desconfigurades de gent que estava intentant assumir què ens està passant, fins que vaig trobar un parell de persones que em van explicar això.
Sou d'aquí, de Pai Porta?
Sí.
Viviu aquí, en aquesta avinguda?
Vivimos ahí, en la calle Jaume I, sí.
Molt bé. Explica'ns una mica quina situació teniu.
Indescriptible. O sea, hay que verlo. Es... tremendo, el barranco ese se desbordó, inundó casi metro y medio de agua toda la población de Paiporta. Estamos hablando de que es una población de más de 25.000 habitantes, que está pegada a Valencia capital, una ciudad enorme. Llevamos con una total desinformación desde ayer. Todo esto pasó sobre las 8, nos quedamos sin luz, sin agua, no tenemos conexión a internet, no tenemos acceso a los medios, nadie nos dice nada, no hay ninguna previsión de cuándo va a volver nada. Y lo peor de todo es que hemos preguntado a la policía, claro, están sacando cadáveres de debajo de los coches todavía, entiendo que no se están ocupando de otras cosas porque prima el rescatar todavía a las personas y el sacar a gente pues sepultada, en fin. Horroroso, devastador, ha arrasado con todo el agua y la verdad es que es una impotencia increíble.
No sé si ara tenen menjar, aigua, aliments suficients.
Han abierto todos los supermercados, pero no se ha hecho de forma organizada. No hay servicios de emergencia y un poco protección civil organizando una entrada y que cada uno pueda coger un poco. Es a lo loco, el supermercado está arrasado, todo el mundo coge incluso cosas innecesarias. Unos no miran por otros, la realidad es que es así, o sea, yo cojo 10 packs de jamón york y si a ti te queda bien y si no también, en fin, pero entiendo esa desesperación también.
O sigui, la gent entra al supermercat i agafa el que troba, però estem parlant de pillatge o la gent paga el que...
No se paga nada, el supermercado está abierto, aquí no ha venido nadie a trabajar hoy. Mi padre necesita una insulina, tenía insulina suficiente, pero teme que por no estar refrigerada, porque llevamos ya 24 horas sin luz, pues se le vaya a echar a perder. Y ha ido al centro de salud, el centro de salud está destrozado. O sea, ahora mismo aquí te pasa algo y es una desgracia porque es complicado salir de aquí. No hay recursos tampoco sanitarios en el centro de salud ni nada, por lo menos esta mañana. Yo no sé a lo largo del día cómo ha ido.
Estem envoltat de cotxes que han quedat encallats en senyals.
Todo farolas, los contenedores, los coches todos apilados, los comercios, todos los bajos, todos. O sea, yo tengo un balcón que daba una calle y era horroroso y el ruido tan devastador que hacían los coches cuando se apilaban, los escaparates, los cristales, las persianas cuando se rompían, era algo de verdad. Yo pasé mucho miedo. Hubo una hora que pasamos un miedo horrible porque es que yo creía que hasta las fincas se podían derrumbar,
Veig que està amb la seva filla. No sé si això vostè tem fins i tot que us quedi un trauma difícil de superar aquí.
Tengo otro de 17 años que está ahora mismo bastante más afectado que la pequeña que tiene 12 porque no ve forma de que esta población se levante a corto plazo de tiempo. Es que va a ser difícil que puedan volver al instituto y que puedan volver al colegio. Incluso aquí no podemos hacer nada, no hay comercios, o sea, esto no se va a restablecer de una forma tan inmediata ni tan fácil.
¿Es plantegen marxar d'aquí?
No, mi casa está aquí, y tengo a mis padres aquí, de hecho iba a verlos porque no tenemos móviles, llevamos ya más de 24 horas sin, bueno, más o menos ahora hacen las 24 horas que estamos sin luz, 4 móviles que tenemos en casa, apenas le queda un 15% de batería a ella. Y además da igual porque no hay cobertura, no puedes establecer comunicación. Y yo tengo a mis padres aquí que viven en esta finca y voy a verlos porque esta mañana hemos venido temprano, pero ya no sé nada de ellos desde esta mañana y voy a ver cómo están.
Ara ja els deixarem que hi vagin. No sé si vostè s'imaginava que això podia arribar a passar o què ha passat que s'hauria d'haver fet millor.
A ver, a mí me llamó mucho la atención la forma en la que subió tan de repente el cauce del río y desbordó en menos de una hora en toda la población. Jolín, es una población, ya te digo, grande. Claro, fueran las 7 de la tarde, estaba la población en plena actividad, la Academia de Inglés dando clase. En fin, claro, los comercios abiertos, la peluquería, todo. Y en un momento, o sea, se lió una, empezó... De hecho, se puso un coche de policía ahí como diciendo no pasar, que el barranco se va a desbordar, y fue ponerse y a los 20 minutos se tuvo que quitar porque es que empezaron a venir ríos y ríos por todas las calles de agua. Empezó a subir, ya empezaron los coches a apilarse, los comercios a... a romper-se, en fi.
I no havíeu rebut cap alerta abans que això podria ser així?
No. Lo único que se dijo a través del canal este de WhatsApp del Ayuntamiento de Paiporta es que se cerraban polideportivos, que no habían actividades deportivas, parques, etcétera, etcétera. Pero no avisaron de se va a desbordar el barranco en ningún momento. Cuando avisaron ya estaba prácticamente desbordado, vamos, ya teníamos el agua encima.
Parlo en nom de moltes persones quan us diem una abraçada ben forta i tant de bo que això millori aviat.
Muchísimas gracias y gracias por estar aquí y contarlo.
I per sort, al final d'aquesta història també hem après que quan hi ha catàstrofes passen coses molt dolentes, però també que neix molta solidaritat. A veure si és sostinguda, si la mantenim en el temps i tenim la lliçó apresa. Aquesta sí que seria important. És a dir, si torna a haver una dana, sabrem fins a quin punt hem après coses. Si no fa tan mal, malgrat que la destrucció que impliqui la dana és la que és, hi ha tota una sèrie de pèrdues que es podien haver evitat. Ho sabrem en el futur, suposo, perquè així ens diuen amb el canvi climàtic que anirà la cosa, si hem après coses o no. I una altra cosa que hem après aquesta temporada, que es pot ser molt jove i amb molt talent. Conchi Vecino, 21 anys, i ja el control de so i control tècnic del Catalunya Nit. Deixa el pilot automàtic, si és que això existeix, i ves venint, que també tenim una pregunta per fer-te. Suposo que és la persona que està al control tècnic més jove que hi ha ara mateix a Catalunya Ràdio.
Podria ser sa mare.
Sí.
És la meva conclusió. El que he après és que jo podria ser la teva mare, Conchi Vecino.
Sí.
Mola, no?, que jo sigui, podria ser ta mare en un exercici.
És veritat.
Bona nit.
I...
Bona nit, Conchi.
Bona nit,
bona nit, Conchi.
Bona nit, bona nit.
Sí, aquí podríem ser gairebé avis, eh? Si haguéssim sigut molt cafres.
Home,
i ens haguéssim posat molt joves.
No ens passem, tampoc,
No ho sé, no ho sé. Però vaja, que et doblem l'edat quasi tots. Ho has fet superbé, estem molt contents. Però la pregunta és la mateixa de tothom. Tu has après alguna cosa fent el Catalunya Nit aquesta temporada?
Jo he après moltes coses. De fet, et porto un tema que segur que interessa molt als oients, perquè estic segura que moltes vegades passa desapercebut. Saps aquesta frase? Sabeu aquesta frase de la vida va molt ràpid, ens passa per davant i no ens n'adonem?
Sí.
Doncs he volgut parar un moment i, com diria en Carles Porta, posar-hi llum a la foscor, no? Com que fem un programa nocturn, posar-hi llum a tot el que no es veu, a tot el que passa realment cada dia d'entre setmana aquí, a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, de 10 a 12. Esteu preparats?
Sí, va.
Em fas por, Conchi. Sí.
Doncs mira, per començar, hem fet un recull de diversos programes en què els convidats misteriosos destacaven que una de les coses que els sorprenia, després d'estar escoltant-nos dues hores, era com es fa un programa de ràdio. Sentim-los.
M'ha agradat molt poder veure com es fa un programa que jo ja escolto habitualment des de fa molt temps.
Jo he après com es fa aquest programa. Escoltant-lo per la ràdio me l'imaginava molt diferent.
Sí? Què t'ha sorprès?
Que estaves sol, pràcticament.
Que
jo m'imaginava que tota la gent que sortia estava per aquí.
Clar,
i ara van entrant, van sortint.
Van entrant i sortint.
La major part del temps estàs molt sol.
Hi ha cosa que em sorprengui sempre. L'organització, per exemple, doncs, d'un programa.
Sí.
Veure tota la coordinació, tota la sincronització, totes les peces de l'equip com es belluguen, no les connexions. Sí. Ara entra un, ara entra l'altre, ara fem les senyes aquí, ara fem les... I ha de quadrar tot i és com un partit de bàsquet.
He après com es fa un bon programa informatiu de ràdio. M'ha agradat molt perquè està molt ben treballat, molt ben lligat, i això la gent ho escolta i sembla que tot flueix d'una manera molt natural, però darrere hi ha moltíssima feina.
Hi ha molta feina i de molta més gent de la que estem aquí.
I aquesta feina s'ho ha de reconèixer.
Llavors, reprenent el que deia al principi, tot va tan ràpid, notícies per aquí, notícies per allà, entrevistes, convidats... El que vull dir és que és molt senzill donar-li un botó i que comenci a sonar un programa com el nostre, com el Catalunya Nit. I mentre l'escoltem, doncs podem estar fent el sopar, podem estar tornant de la feina amb cotxe, podem estar fent tantes coses, però aquestes setmanes en les que he tingut la sort de formar part d'aquest gran equip, que des d'aquí us dono les gràcies, he vist com una feina que pot semblar aparentment senzilla des de fora de l'estudi, quan hi ets a dins és un món completament diferent. Per això, volia destacar certs aspectes perquè els oients puguin entendre, no, el que hi ha al darrere. M'agradaria començar amb l'absència de la paraula. I deixa'm explicar-me perquè podeu pensar. Estem fent ràdio i la paraula és un element clau. Però el cert, oients, és que Moltes vegades no fem servir la paraula, sobretot, Manel, entre tu i jo, és per comunicar-nos.
Sí.
Utilitzem els gestos. I el bonic d'això, el que a mi m'emociona, és l'idioma que es crea, no? El fet d'entendre'ns entre nosaltres simplement amb una mirada, amb un moviment de, com si fos una onada del mar per indicar que vols una música, aquestes petites coses, no? I clar, mica en mica, a mesura que anem fent programes, aquest idioma va millorant, fins al punt de saber què vols que soni abans de que m'ho diguis. I
és
això
veritat.
Em fascina, és, sí, és superemocionant.
Ho és.
Per altra banda, també m'agradaria destacar el concepte de la confiança. És primordial que hi hagi confiança, que confiem els uns en els altres i que confiem en que cadascú fa bé la seva feina, no? Ja sigui redactant notícies, preparant una entrevista, editant correctament tot el que ha de sonar, músiques, àudios, etc. Llavors, el que deia abans dels gestos, tu, Manel, has de tenir la confiança dipositada en mi, perquè quan tu m'indiques que vols que soni un àudio, jo li doni el botó i soni, no?
Sí.
Llavors, és una altra cosa que passem per alt, però que és fascinant, o almenys a mi, em deixa sorpresa.
A tots.
Sí, però te l'has guanyat, perquè normalment ho acabes fent com ens agrada, o sigui que és una confiança que t'has guanyat dia a dia, eh? Si ho haguéssim provat 10 vegades i no hagués sonat res, no te la tindria, o sigui que te l'has guanyat.
I ja per acabar, algun oient podria pensar, ostres, però hi ha vegades en què es fan els programes especials, que se surt de l'estudi, i per tant, clar, com pot ser que no s'apreciï la diferència respecte a un programa normal que es fa des de l'estudi? Doncs, per exemple, el que deies abans, l'exemple de Paiporta, quan va anar a cobrir la tragèdia dels Aiguats. En aquell cas, tu i jo, Manel, no ens vèiem.
No.
Tu estaves a Paiporta, jo aquí a la Diagonal de Barcelona, i això pot semblar una missió impossible. De fet, abans de començar el programa, pensava que era una missió impossible. Sí, sí.
Ha confessat els nervis previs.
Sí, sí.
Doncs em sembla una meravella que el que hem comentat abans de la confiança amb la resta de l'equip, clar, aquí normalment donem el 100%, però en un cas tan excepcional com el d'aquell dia, havíem de donar el 100% multiplicat exponencialment, no? La forma d'entendre's a quilòmetres i quilòmetres de distància sense utilitzar la paraula, jo crec que no hi ha prou paraules, i més, en aquest cas, per explicar tal obra mestra en la que hi participen tants professionals. I ja per acabar, m'agradaria agrair a tot l'equip per la seva increïble feina, que com tu sempre dius, Manel, i més en aquesta nit tan especial de l'any, hi ha treballat molt perquè sigui profitosa.
És veritat. Bravo.
Uau, Conxi. Sí.
Molt bé, Conxi.
Ens has emocionat.
I tant. Nosaltres depenem tant de tu que si ara no torna ràpid a la peixera no podem continuar.
Matarem.
Estem molt contents que estiguis amb nosaltres, així que molt agraïts. Ha anat molt bé. T'has estrenat a l'octubre o al novembre, no?
Sí, a l'octubre.
A l'octubre. Vol dir que ha sonat sempre molt bé i estem molt contents que estiguis aquí. I ara cap a la peixera.
Me'n vaig ràpid.
Sí, que això ho hem d'acabar bé. Val, la Conxi ja ha arribat a lloc, així que podem continuar. Una de les coses que hem après aquesta temporada és que només amb la veu d'una persona es pot fer molta música. La veu, i és veritat que una capseta que va posar el Guillem Cardona damunt de la taula de l'estudi i ens va dedicar al que per nosaltres és un hit ideal per aquesta nit de Nadal. Nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song. Nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song. Obro la porta, tanco la closca, ja hi tornem a ser. Un nou dia comença, no vull sortir al carrer. Tanco els ulls, somric i em dic, no tinguis por, marrec. Obro els ulls, somrius i em dius que tot anirà bé. Si és que és veritat, quan ets amb mi no em cal per res més. Malles, música i solet, tot és tan magnífic. No cal pensar tota l'estona en vagi en aquell tren. No cal pensar tota l'estona per seguir creixent. I quan et veig els ulls brillar, recordo el realment important. I quan et veig els ulls brillar, nobody wants to feel love. Nobody wants to feel love.
Moltes gràcies, Catalunya Nit. I aquí s'acaba Nobody. Espero que us acompanyi.
Increïble va ser també el que ens va passar amb Ginestar, i és que ens van interpretar aquí en directe el tema Només viure, quan acabava tot just de veure la llum, en versió acústica. Era la primera vegada que ho feien, i així acabarem aquest programa especial de Nadal. El Catalunya Nit segueix els dies feiners. Si és festiu no ens trobareu, però els dies feiners sí. Que tingueu molt bones festes i que comenceu també l'any de la millor manera. Aquí continuarem fent ràdio i intentant aprendre coses, així que de part de tots, bon Nadal.
Bon Nadal. Bon Nadal. Sigui per què ha de passar.